Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.
Doncs venen dies d'àpats copiosos de consumir aliments que no acostumem a portar-nos a la boca, o almenys no amb la freqüència amb què ho farem aquests dies. A més, durant les festes de Nadal encadenem, ja ho sabeu, un àpat rere l'altre sense gaire treva. Segons les nostres tradicions tenim dos grans blocs, un a l'inici de les festes amb el tió el dia de Nadal i el de Sant Esteve, i després un segon que inclou la nit de Reis i el dia de Reis, sense deixar de banda la nit de Cap d'Any i en algunes famílies el tradicional dinar de l'1 de gener, en els quals també doncs, acostumem a fer algun excés. Durant les festes s'ha calculat que podem arribar a ingerir 2.500 calories en un sol àpat, que són les necessàries durant tota una jornada per un home i més de les necessàries per una dona d'estatures, podríem dir, mitjanes. Però entre tipar-nos i estar-nos-en de tot hi ha un terme mig, segur, que ens permetrà celebrar els àpats tradicionals, compartir amb amics i família i mantenir un cert equilibri saludable. Per tot plegat ens ajudarà, doncs, esperem, la doctora Montse Prados, especialista en endocrinologia i nutrició i autora del llibre La medicina que necessites eres tu. Molt bon dia, Montse.
Bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
Jo la primera pregunta que et faria, és possible mantenir els hàbits saludables durant els àpats de Nadal o és missió impossible?
A veure, clar, el tema seria que més enllà de pensar en ser perfectes, no?, i mantenir-ho tot, intentar, sobretot si ja tenim una rutina establerta, busquem aquesta rutina abans de que arribi el Nadal, perquè, clar, si pretenem cuidar-nos molt aquells dies, no?, per evitar el que potser et passa cada any, no?, que és aquests excessos, jo ho treballaria amb una miqueta d'antelació, no?, pensaria com són els hàbits que tinc de forma habitual i així, quan arriben aquests dies, doncs ens resulta més fàcil poder actuar amb més moderació, no?, amb més calma i no cometre tants excessos. No només pel tema d'ingerir moltes calories, sinó perquè moltes vegades digestions pesades no ens trobem bé i no podem gaudir tant com, tant com ens agradaria. Perquè el tema de les festes, és veritat que la nostra cultura és l'envolta, no?, les celebracions és al voltant d'una taula. Però el més important és socialitzar, no?, estar amb les nostres famílies, els nostres amics i trobar-nos bé.
Sí, exacte.
Perquè, clar, moltes vegades acabem que no ens podem aixecar de la taula, però després, doncs, el típic mal de panxa aquest, és el que hem d'intentar evitar.
De fet, si mires els anuncis de la tele durant aquella temporada, durant aquella època, tots són digestius i tots són...
Per facilitar-te la digestió, sí, és veritat. Sí.
Vull dir que està clar que no ens senta gaire bé tot allò que aprenem. Avui parlarem sobretot d'alimentació i ens ajudaràs a buscar alternatives, no?, a intentar, doncs, no sé, menjar una mica diferent del normal, però sense passar-nos.
Clar, la idea és que puguem gaudir, no?, d'aquestes festes, i hi ha un tema que ens va en contra d'això, que és la tradició, no? És veritat que els àpats i els plats que cuinem en aquestes dates normalment molt lleugers no són.
No, tot el contrari.
La veritat és que no. Llavors, una alternativa que podríem fer és combinar, no? Utilitzem plats tradicionals, però els podríem unir amb alternatives més lleugeres. Per exemple, doncs, si fem primers plats que en comptes de ser hidrats de carboni, fregits, arrebossats o que tinguin molta salsa, no?, intentar fer un plat més lleuger. De primer, doncs, per exemple, amanida de llagostins, per exemple, no?, és una bona font de proteïna i estem incorporant la verdura. Perquè, clar, una altra de les coses que ens passa és que ens costa molt anar al lavabo, perquè, clar, prescindim molt de la verdura, no?, dels plats de la fibra aquells dies. Llavors, això també ens ajudarà a sentir-nos millor. Per exemple, plats que siguin acompanyats de carbassó, que siguin acompanyats d'albergínia, preparar algun plat al forn, no?, que a part la manera, la cocció, com cuinem és molt important.
Sí, perquè tots són guisats, la majoria de vegades.
Clar, per exemple, un plat molt típic, no, que utilitzem aquests dies, ja no per no dir els canelons, que evidentment això és que no hi ha manera de fer-ho d'una altra manera, perquè són com són. Però,
hi ha gent que menja canelons de verdures, per exemple.
Sí, el que passa és que la quantitat de verdura realment és molt poca i encara és fregida. I després portem molta farina, perquè porta la massa més la beixamel, no? Que també porta farina. Llavors, clar, d'aquesta manera ja comencem amb un plat molt potent. Això no és un primer, encara que moltes vegades sí que ho és. Llavors, la idea seria, per exemple, en el cas del suquet de peix, no? Que també és un plat molt agradable, es pot fer amb un sofregit o no? Pues valorar, no? Si ho fem més en tipus sopa, per exemple, les sopes i algun tipus de crema de verdura, també pot quedar molt bé, ens ajuda en aquest sentit, perquè estem prenent verdura i perquè és un plat més lleuger. Llavors, si fem un pica-pica molt gran, per exemple, intentem evitar molt els hidrats de carboni i els fregits. Quin pica-pica? Doncs moltes vegades les olives o alguns aliments que estan en vinagre, no? Tots aquests aliments ens poden saciar, ens donen sensació, no?, d'aquest pica-pica, però almenys no són tan calòrics. Clar, si ja fem un pica-pica amb patates fregides, amb croquetes,
tot embotits.
Clar, i molt de pa. Moltes vegades també mengem molt de pa. Llavors és una altra cosa que ens podem plantejar. Amb tots aquests àpats necessitem menjar pa, per exemple, aquests dies? Potser no cal, potser no cal. Ja hi ha persones que l'han reduït molt, però en general el consum de pa és molt elevat. Llavors són petites coses que ens podem plantejar. Reduïm el pica-pica, reduïm el pa, reduïm els fregits també, i doncs de primer, com dèiem, algunes amanides, algun plat, alguna sopa, algun caldo lleuger o alguna crema de verdura, per exemple. Això seria una alternativa.
El problema, Montse, és que, clar, quan arriben aquestes dates, el caldo que es fa és el caldo de Nadal i allà hi ha verdura,
A l'escotilla.
Verdura n'hi ha, però, clar, sí. Allà hi posem de tot. Vull dir, quan es refreda el caldo ja veiem aquella capa de greix.
Exacte.
Que es forma, vull dir que...
Sí, sí. Clar, és molt contundent. Aquell caldo... Ja no parlaríem d'un primer, no? Si nosaltres fem una escudella, no? O algun altre plat tan contundent de segon, la idea seria unir-lo, no?, amb un pica-pica més lleuger i amb un primer plat més lleuger, també. Si el que fem és al contrari, doncs si fem una sopa que tingui, que és d'aquestes característiques, doncs llavors podríem combinar-ho amb un segon, no?, més lleuger, potser amb plats de marisc. En comptes de fer, clar, la sarsuela, per exemple, també és un plat bastant contundent, però tot depèn de... El sofregit és un aliment molt saludable, no ho hem d'oblidar, perquè està fet amb oli d'oliva i està fet amb tomàquet, amb ceba, amb porro. Tots aquests aliments fan que es converteixin en un potent antioxidant. El que passa és que, clar, aquells dies necessitem també baixar la càrrega calòrica, no? I si fem una sarsuela, per exemple, i en comptes d'enfarinar, de fregir tot, no?, intentem fer una cocció, no?, una miqueta amb un caldo que no sigui sofregit, doncs també ens pot ajudar en aquest segon plat, no? Una altra alternativa és fer peix a l'or, al forn, no? És una gran alternativa, fer carns al forn també, en comptes d'amb salses, doncs intentar almenys aquesta part tenir-la una miqueta més controlada. Llavors aquí sí, si fiquem uns canelons, no?, o fiquem algun primer que és amb més calòric, més intens, doncs combinar-ho d'aquesta manera, jo crec que pot ser una gran alternativa.
Molt bé.
Si donem temps, una cosa important és que hem de donar temps a sentir-nos que ens atipem, no? Perquè clar, quan mengem molt ràpid, moltes vegades, doncs, no ens dona temps. I llavors, al nostre cervell no li ha arribat la sensació que estem tips i nosaltres continuem menjant.
Llavors, de fet, les sobretaules són tan llargues que és un menjar continu.
Sí.
No? És entaular-se potser a les 12 a la 1 del migdia i no aixecar-se fins al vespre.
Exacte.
I mentrestant, anar traient plats, anar menjant.
Clar. Això... Si un s'ha d'escoltar, jo crec que s'ha d'escoltar, i en aquestes dates més encara. Més, ja no és tant la importància de menjar molt en un àpat o no, sinó és el que deia, no? Perquè realment després et trobes malament. Llavors, si un arriba un moment, no?, en el que ja està ple, potser no comencem amb aquesta sensació, clar, comencem amb moltes ganes de menjar, però quan va passant, no?, les hores, jo crec que arriba un moment en el qual un ha de dir, m'he d'escoltar, no?, ja estic molt ple, no cal continuar, no?, que moltes vegades, no, sembla que s'acabi el món, no?, sembla que ja no hi haurà cap més àpat, i sobretot quan comencem el dia 25, però si encara ens queda Sant Esteve i arribarem a Cap d'Any...
I clar, uns quants, sí, sí.
És veritat que tot està molt bo, no?, en aquells dies, també perquè cuinem el que més ens agrada, en general, o agrada a la família, però clar, jo crec que hem de ser conscients, no?, de que estem tips i, i parar.
I després... tema postres, perquè clar, no en tenim prou, no en tenim prou amb tot el que hem dit, que hem d'acabar amb postres, i a més, les postres també de Nadal lleugeres són, eh?
També. Sí, sí. Home, com a principal protagonista jo diria el torró, no?, que és imprescindible.
Però jo haig de dir que sóc més de neules, però clar, les neules tampoc és que siguin...
No. A part, les han fet de xocolata blanca ara tenim de totes maneres. Bueno, jo crec que moltes vegades, a més, es fan aquests postres que són combinats, no?, que inclús porten el flam i la nata, i per si ja et queda una mica de gana, que és impossible, no?, has de provar. Clar, s'hauria d'intentar, sobretot si doncs, l'àpat ha estat molt contundent, intentar menjar fruita, no?, intentar menjar pinya, intentar menjar meló, alguna fruita que ens ajudi a part a... en aquesta digestió.
Alguna pinya he vist, eh?
Alguna vegada.
En un àpat de Nadal, alguna pinya sí que s'ha... Diuen que s'ha vist.
Jo crec que moltes vegades el que ve més, menjar la pinya i després menjar els dolços, no?
Sí.
Perquè inclús després els fruits secs, que tornem amb el mateix, que els fruits secs són molt saludables, no?, si no són fregits, si no van amb sal, però clar, ja és com un excés més de calories que... justament aquell dia no el necessitem. Clar, això és difícil perquè és el que diem, la nostra cultura, la cultura mediterrània, està molt unida no només al que mengem, sinó a com el mengem. I aquest acompanyament, aquest socialitzar i aquest al voltant de la taula amb tots aquests aquests àpats tan bons, no?, aquests menjars tan bons, és difícil. Però bueno, jo crec que la clau està una mica en aquesta consciència, no? I en dir, bueno, cada any em passa i realment acabo que em fa mal la panxa, no? Doncs comencem ja amb aquesta consciència. Bueno, intentarem reduir, o en cada àpat, com bé diem, comencem amb el pica-pica, fem primer plat, segon postre moltes vegades, i després continuem. Doncs és com en cada moment dir, potser m'he de retallar una mica, perquè és difícil dir, no menjaré res d'això. No crec que sigui, sinó quan ja estàs en el pica-pica, dir, bueno, jo continuaria menjant. Això t'ho pots dir a tu mateix, com sempre. Jo continuaria menjant perquè m'agrada molt, però és que sé que vindran 5 plats més, no?, al darrere. Aquell dia, llavors, fins aquí. És posar-te un límit, també. En el segon, en el primer plat, doncs fem el mateix, no? Si ha arribat al canaló, en comptes de menjar-me tots els que em menjaria, o si fos un plat únic, doncs faré la meitat, perquè és que després vindrà l'altre, no? És una manera d'autoregular-se.
Després hi ha la pressió social, que dius, no, a mi posen només un canaló.
Ja.
I no, i te'n posen 4.
Sí. És que has de lluitar amb diverses coses,
és que no és fàcil,
Has de lluitar amb diverses coses. Sí, hem de tenir força de voluntat. Força de voluntat que no ens serveix molt per lluitar a llarg termini, però en un moment puntual doncs sí que ens hem de conscienciar i hem de tirar d'això.
Hem de plantar cara, no?
Exacte. I dir, no, que després, és que m'agrada molt el següent plat. Hem de dir, m'agrada molt el següent plat i llavors, si no el gaudiré igual, no tindré gana. Hem d'intentar això.
Anar trampejant, no?
Clar. Sí, però sobretot jo crec que s'ha de fer gaudint. Vull dir, no és ara no menjaré res, no és perquè, bueno, les persones que tenen malaltia és diferent, no? Perquè segons si tu pateixes una diabetis o tens un colesterol molt alt o... Llavors hem de tenir algunes precaucions més, però en general, per la població general, no es tracta de prohibir. Es tracta d'intentar doncs, prendre aquestes petites mesures que ens ajudin a regular-nos una mica.
I estem parlant molt de menjar, però els àpats s'acompanyen molt de beguda, també.
Sí. Hem de,
poca aigua es beu aquells dies.
Hem de reduir també el consum de begudes alcohòliques, no? Perquè realment això, a part, és molt calòric, però el seu accés, la beguda en accés, ja ens pot sentar malament i moltes vegades perquè no estem acostumats, no?, també. Llavors és un tema molt important, que també perdem aquesta consciència. L'única cosa que diria positiva és que com mengem tant, doncs l'alcohol realment, si és sempre alcohol fermentat, parlo, cervesa, vi o cava, no?, que es pren molt en aquestes dates, aquest tipus de beguda l'efecte que té en nosaltres, per sort, és molt menor amb la quantitat d'aliment que mengem, no? Això sí, però sempre hem de moderar la quantitat, perquè també perdem una miqueta al nord, no? També diem, bueno, no passa res. No passa res, sí. Però el mateix.
Vinga, bueno, tornem a brindar.
Exacte.
I anar fent. Hi ha gent del meu entorn, per exemple, que quan arriben aquestes dates, 10-15 dies abans es posen a dieta per tal de perdre uns quants quilos que saben que són els que guanyaran durant les festes. Això és recomanable?
Bueno, és el que deia. És millor parlar d'un pla d'estil de vida, no només 15 dies, no? Sinó abans, perquè així també quan arriben aquestes dates realment el teu cos ja et demana menys i ja et demana una menjar més saludable i que els teus hàbits vagin en aquesta línia. Perquè, clar, què passa? Que les coses que fem molt ràpidament normalment ens comporten grans problemes després i potser fa que recuperis més pes del que havies baixat. Perquè realment el nostre cos ens protegeix d'aquesta pèrdua de pes. És una qüestió genètica. Llavors, quan perdem pes i molt ràpid, després, quan mengem alguna cosa, el nostre cos tendeix a assimilar i a utilitzar molt més aquestes calories. Llavors, l'augment de pes és major. Això és el típic rebot que parlem, però és real i és així. Llavors, més que 15 dies, jo parlaria d'intentar, no? Mira, si tenim marge, que la idea és parlar amb les persones al setembre, no? Quan tornen de vacances. L'any que ve ho farem, no? També és que comencin a cuidar-se des de llavors perquè quan arribi el Nadal tinguem tots aquests hàbits establerts. Perquè si no, en 15 dies no ens dona temps. No ens dona temps i no és el millor. No és el millor perquè, és el que dic, després encara podem portar a tenir més problema.
Molt bé. Doncs Montse Prados, especialista en endocrinologia i nutrició i autora del llibre La medicina que necessites ets tu. Moltíssimes gràcies. Un cop més, que vagi bé aquest Nadal.
Igualment, que gaudiu molt.
Confio en tu, ho faràs bé,
Bueno, és el que dic, la perfecció no pot estar, no. Però hi ha un concepte que m'agrada molt, que es diu Harachibu, que és un concepte oriental, japonès, i que parla de la moderació, d'emplenar-nos al 80%, no cal més. Llavors, aquells dies ho hem de tenir com més present encara. Hi ha petits tips que ens poden ajudar, no?, i en recordar-nos d'aquestes coses, doncs a vegades ens va bé. Llavors, jo convido no a buscar la perfecció, però sí a la moderació, per trobar-nos bé i per continuar gaudint, no?, perquè si no, imagina't, ja el primer dia o el segon ja et poses malalt.
Sí, sí. Doncs, Montse, que tinguis unes molt bones festes i una bona entrada d'any.
Que vagi molt bé, Sílvia. Gràcies.
Vols conèixer les notícies més destacades d'aquesta setmana a Sant Feliu? Escolta dissabtes i diumenges l'espai L'Actualitat Setmanal a les 8 del matí, 1 del migdia i 7 de la tarda. Al 105.3 de la FM, a l'app de Ràdio Sant Feliu o al web radiosantfeliu.cat. No saps quin llibre comprar-te?
Vols regalar un llibre i no veus clar quin escollir?
Et semblen avorrits els programes de llibres?
Doncs aquí tens el teu espai per estar al dia del món de les lletres, sense fer ni un badall.
Carta Blanca, el primer dijous de mes a les 9 del vespre a Ràdio Sant Feliu.
Dura un instant. Viatges amunt i avall, no deixis res la maleta.
és un ambient que transporta. He trobat a faltar, visc amb intensitat, ja queda poc per les 12. Bons desitjos tindràs pels amics i els amants. Només dura un instant, tot un any esperant. I ho vols dir tot cantant, és Nadal per sempre. I reunits petits i grans, almenys va
què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club, amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
Et ve de gust passar una bona estona amb nosaltres? El magazín de ràdio Sant Feliu t'acompanyarà cada dia amb notícies curioses, entrevistes, tertúlies i altres seccions, amb la participació d'una cinquantena de persones col·laboradores i d'entitats de la ciutat i de la comarca. Presentat per Sílvia Guillén. El magazín de ràdio Sant Feliu, de dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia i en redifusió de 4 a 6 de la tarda a Ràdio Sant Feliu.
No saps quin llibre comprar-te?
Vols regalar un llibre i no veus clar quin escollir?
Et semblen avorrits els programes de llibres?
Doncs aquí tens el teu espai per estar al dia del món de les lletres, sense fer ni un badall.
Carta Blanca, el primer dijous de mes a les 9 del vespre a Ràdio Sant Feliu.
L'actualitat a radiosantfeliu.cat i a les xarxes.
Nova web amb disseny responsiu i aplicació web progressiva i adaptativa al teu escriptori, mòbil o tablet.
Ràdio en directe i ràdio a la carta, amb els teus podcasts per escoltar i descarregar.
radiosantfeliu.cat.
Tan fàcil com portar-la a la mà.
radiosantfeliu.cat.
Cada mes, a 2:15 del migdia, la setmana després del ple, Mirada Política, un espai informatiu per tractar amb els portaveus i les portaveus dels grups municipals l'actualitat de la ciutat i els temes tractats a la darrera sessió plenària, conduït per Conchi Estevez.
Vols conèixer les notícies més destacades d'aquesta setmana a Sant Feliu? Escolta dissabtes i diumenges l'espai L'Actualitat Setmanal a les 8 del matí, 1 del migdia i 7 de la tarda. Al 105.3 de la FM, a l'app de Ràdio Sant Feliu o al web radiosantfeliu.cat.
Vols estar al dia del que passa a la nostra ciutat? 105.3 Notícies t'ofereix l'actualitat més immediata vista des de la proximitat. Presentat per Conchi Estevez, de dilluns a divendres a la 1 del migdia, amb reemissió a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre. 105.3 Notícies, a Ràdio Sant Feliu. Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.
Passen 4 minuts, gairebé 5 minuts, de 2:15 del migdia. Seguim en directe al magazín de Ràdio Sant Feliu. I ara, doncs, és moment d'obrir la nostra secció de psicologia. Avui amb l'Alba Camacho, psicòloga perinatal, infantil i juvenil i directora del Centre Alba. Alba, molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, gràcies.
L'Alba, que ve acompanyada avui de l'Emma Zurera Gutiérrez. Emma, bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
A banda d'una mica encostipada.
Sí.
Sí, oi que sí? És que, clar, amb aquest temps... És difícil, eh?
Sí.
No caure en un encostipat, en un bon refredat. No et preocupis, que de seguida et porten aigua i ho recuperarem. Sí?
Sí.
Molt bé. Doncs avui volem parlar de festes nadalenques, com no podia ser d'una altra manera, i ho farem des del punt de vista psicològic, perquè, Alba, en aquesta època es viuen moltes emocions, però no ja hem d'esperar a l'època de Nadal, sinó que... Ara ja?
Sí.
Aquestes emocions ja estan a flor de pell.
Sí, sí, sí. És, bueno, jo crec que coincideix molt, no?, quan també comencen totes les botigues, no?, amb totes les decoracions del Nadal, no?, quan ja s'acosten les dates i es comença a parlar, activitats de l'escola també que comencen a fer-se, i llavors els nens, doncs, bueno, és una època molt xula, no?, i sempre l'esperen amb molta il·lusió, no?
Emma, en el teu cas, a tu t'agrada el Nadal?
M'agrada molt.
Sí. I ja ha arribat el Nadal a casa?
Més o menys, perquè estem amb el calendari d'Advent, però encara no hem ficat a l'arbre.
Però ja és una cosa, no?, el calendari d'Advent.
Sí.
I què hi ha dins del calendari d'Advent? Doncs...
Pues,
perquè hi ha de molts tipus.
Sí.
Jo no sé quin tens tu.
Jo, la meva família té moltes al·lèrgies i no fem amb menjar... Ho fem amb activitats.
Ah, molt bé. És a dir, cada dia una activitat diferent.
Sí.
Sí, i activitats tipus quines?
Tipus ficar l'arbre, decorar la porta... I
molt bé.
Coses així.
Totes relacionades amb el Nadal?
Sí.
Mira, molt bona idea. M'agrada. Xula, és un calendari d'advent xulo. I a l'escola ha arribat el Nadal ja?
Sí.
Abans que a casa, oi?
Sí.
Com ha arribat el Nadal? Com es nota?
Perquè ja està una mica decorat, estem amb l'amic invisible, i això és Nadal total.
Sí, oi? Molt bé, molt bé. Doncs aquestes emocions ja ens explicaràs com es poden controlar, perquè, clar, si estem nosaltres també amb aquestes emocions a flor de pell, imagina't, no?, els petits de la casa...
Sí, bueno, ara que la Emma parlava, no?, del calendari d'Advent, és una bona manera de preparar, no?, és com un camí, no?,
sí,
fins que arribi el Nadal. Primer, perquè els més petits tinguin aquesta percepció del temps, no?, de quan queda, i després també per progressivament, no?, anar introduint com aquelles variacions en les rutines, no?, perquè sí que és veritat que tots volem estar en família i els nens i les nenes, no?, volem estar... Amb els pares i mares, però sí que és veritat que un canvi en la rutina pot fer, no?, que estiguin més esverats, per exemple. Llavors, amb el calendari d'Advent, que està bé fer-lo amb les típiques xocolatines, no?, o xutxes, però bueno, lo interessant és poder fer activitats en família i així preparar, no?, com aquest augment de temps compartit perquè sigui d'una manera més progressiu, no?
Molt bé.
Aquestes activitats, bueno, com deia la Emma, no?, sempre hi ha alguna que és la col·locació, no?, de totes les decoracions. També pot ser, per exemple, una nit de contes, inventar una nova tradició familiar a partir d'aquell any, fer un dibuix tots junts en família, o sigui, coses al final que quedin com a records pels nostres fills, no?, i filles, perquè sí que és una època molt xula. Llavors hem d'anar dosificant, perquè si no és com que si arriba tot molt de cop, hi ha nens que poden tenir dificultats per gestionar-lo. Ja solament els llums són una sobreestimulació, no?, per, uh-huh, per molts nens.
Sí, t'anava a dir, no?, que hi ha molts nens i nenes amb una alta sensibilitat i fins i tot amb alguna patologia que això del Nadal atabala, no només per el que deies, no?, de les llums, sinó també inclús per la massificació, no?, de sí, gent que hi ha tot arreu.
Sí, seria una mica, no?, adaptar-lo a cada nen, fer-lo d'una manera progressiva i també doncs, evitar amb aquests nens doncs, anar a certs llocs que potser no cal, no? Uh-huh. Com centres comercials, que en aquestes èpoques no, doncs, normalment hi ha molta gent, doncs potser buscar, no?, botigues que siguin més a l'aire lliure, no?, menys temps, o sigui, anant una mica poc a poc, no?, sí, sí, per arribar bé al Nadal i perquè el Nadal passi bé.
De buscant els millors horaris, no?
Sí. Ja,
si pensem, per exemple, a la Fira Santa Llúcia, no?, de Barcelona, que és un clàssic, que és una llàstima, no?, que aquests nens i nenes no puguin gaudir-ho perquè, sí, perquè hi ha molta gent, doncs potser buscant allò a primera hora...
Exacte, buscant anar fent adaptacions, moments... sí.
Uh-huh. Emma, tu t'agobia molt tot això del Nadal, encara que t'agradi, però de vegades, no sé, per exemple, quan vas... Per una ciutat com Barcelona, no?, que vas a veure doncs, la decoració de Nadal que posen o la Fira de Santa Llúcia o altres qüestions, t'agobia molt així la gent, aquest ambient?
Sí, n'hi ha molta gent, sí, però sí, bastant.
Sí, no?
Sí.
Sí que agobia, no? Prefereixes... Imagina que fos un dia normal, però amb totes aquelles paradetes. Seria fantàstic, no?
Sí.
No? Poder passejar tranquil·lament i anar veient una paradeta darrere
a
l'altra.
Amb gent està bé, però que estiguin apilotonats tota la gent...
Clar. Agobia una mica.
Agobia bastant.
Clar. I més quan els nens són petits. L'Emma perquè ja té una alçada, però hi ha nens petits que són petits, que escolta,
sí,
queden allà taponats i...
Sí. S'ha d'intentar adaptar les activitats, no, a cadascú de la família. Llavors, bueno, doncs hi ha activitats que serien molt xules de fer, però que potser si els nens són molt petits, doncs no és el moment, no? I al final el Nadal és per passar temps de qualitat, no per fer les activitats que puguem pensar que toquen, no? Sí que és veritat que anar a una fira pot ser molt xulo, però bueno, potser aquest any es pot fer una altra cosa i ja
sí,
va
sí,
bé.
Tant. I tant que sí. El Nadal també és un bon moment per transmetre valors. A mi que aquest calendari d'Advent m'encanta perquè és una manera de transmetre un valor com és la família, no?
Sí.
Però també és una època de solidaritat, no? Quins valors es poden transmetre precisament en aquesta època de l'any?
Bueno, el de la família seria molt important, no? També, com deies, el de la solidaritat, no? És a dir, també es pot fer una activitat en família que sigui ajudar algú. I l'ajudar algú, de vegades, és algo tan senzill com ajudar una persona que està a prop nostra, no? Llavors, és un valor també molt important, no? I després, doncs, evidentment, hi ha valors com doncs, que les coses materials potser no sempre són les més importants, no? Uh-huh. L'empatia amb els altres, no? Al final, el poder valorar el que tens, no? Pensant que hi ha altres persones que potser no ho tenen, no? Llavors, això és superimportant. I després també hem de pensar... que encara que a tots ens agradi, no, pot ser que hi hagi coses que no surtin com esperem i que tot així hem de tolerar la nostra frustració, perquè de vegades també volem que els fills, no, puguin tolerar, tinguin aquesta tolerància a la frustració quan les coses no són com ells volen, per exemple, quan reben un regal, no? Però molts cops no ens adonem que som nosaltres els que no estem donant aquest exemple, no? Llavors, al Nadal no ha de sortir tot bé, perquè també es passa molt més temps, llavors també és una cosa important, no?, a transmetre que potser no tot és perfecte.
Emma, l'Alba parlava de la solidaritat. No sé si quan ve el Nadal a casa feu coses solidàries o a l'escola, per exemple, ajudar els altres, alguna entitat, alguna persona. Ara, per exemple, ha passat tot això a València, no? Saps que s'ha fet molta recollida d'aliments i fins i tot de diners, no?, per ajudar aquella gent doncs, a poder tornar a refer la seva vida. Però clar, hi ha molta gent que necessita ajuda, no?
Jo no me'n recordo, però segurament menjar segur que hem donat. Als supermercats, quan venen a, perquè els compris menjar,
sí,
que fan paradetes.
Clar, sí, sí. Ara fa poc, no?, es va fer el gran recapte d'aliments, per exemple, no?, que hi havia alguns supermercats, noies i nois amb uns xalecos, no?, que...
Sí.
Que recollien, o sigui, allò que compraves, doncs una sí, part del que compraves, o ho compraves expressament per donar-ho, o del que compraves donaves una part, no?
Jo el que me'n recordo que vam fer és un cop vam entrar al súper i n'hi havia una persona, no me'n recordo, era aquests pallassos de...
Els pallapupes?
Això. I si els hi compraves dos cebes a ells, et dona... pues això era per ells, perquè els faltava material. I vam comprar.
Molt bé, fantàstic. Mira, bona iniciativa, també solidària. Emma, i a casa com porteu això del Nadal? Perquè, clar, és el que dèiem, és un moment per compartir en família, però no estem acostumats a estar tantes hores en família, no? Perquè, clar,
sí,
cadascú té la seva feina, no? Els pares tenen la feina, els fills van a l'escola, també tenen algun extraescolar, vull dir que costa de trobar moments per passar plegats. Llavors arriben les vacances de Nadal i tenim moltes més oportunitats, no?
Sí.
Però, clar, llavors surten els conflictes.
Sí. El que nosaltres fem és un dia amb la família del meu pare, un dia amb la família de la meva mare i un dia a casa tots junts. El dia, la nit de Nadal, ho passem tots a casa, jo i el Pare Noel. El dia, el 25, ho passem a casa dels meus avis, a part del pare. També ve la meva tieta amb les meves cosines. I el dia de Sant Esteban anem a dinar a casa del meu avi, de part de la meva mare.
Caram, sí que ho teniu ben organitzat, eh?
Sí.
Jolín, molt bé. Molt bé. I què? I s'acaba enfadant algú? Perquè de vegades comencen a parlar, això passa amb molts àpats,
Sí.
Que comencen a parlar, i al final s'acaben discutint i clar, algú ha de posar pau i dir, escolta, que és Nadal.
Sí, el meu pare i el meu tiet són el meu pare del Madrid i el meu tiet del Barça.
Ai, el futbol!
I estan discutint de que no se queda l'àrbit, i jo dic, és Nadal, pare, ja.
Veus, si és que ja t'ho dic jo, que com més temps es passa, clar, els conflictes, no?
Exacte.
Afloreixen.
Sí. Bueno, també s'ha d'escollir bé, no?, de què parlar quan s'està a taula,
sí,
no?
Sí, no es pot parlar temes... de qualsevol cosa.
Exacte.
Hi ha temes com la política,
sí,
el futbol, que no s'han de treure, durant el Nadal, que sí, millor deixar-los per un altre àpat.
Sí, i quan hi ha també, no?, alguna família, no?, que... per el que sigui, no?, tenen aquesta dinàmica de que acaben discutint, doncs també el que va molt bé és organitzar una mica, no?, i llavors fer el temps adequat, no?, per estar junts i potser alguna activitat més, doncs algun joc, alguna cosa així, perquè no sigui com tan lliure o tan espontani, no?, el que pugui sortir.
Molt bé. Tot i que no sé jo si es posen a jugar, si són tan competitius, igual... La cosa acaba pitjor, eh?
Sí, a lo millor sí. Mai hi hem jugat a ningú joc.
No sé jo si a la família de l'Emma funcionaria aquesta estratègia, però vaja, podem provar-ho, no?
Sí.
Molt bé. Escolteu, el Nadal també és època de regals, eh? Tu ara em parlaves del Pare Noel, però Pare Noel, tio, els Reis d'Orient... Escolta, no para de venir gent, eh? Com portem això dels regals? A veure, Alba, d'entrada.
Bueno, a veure, jo crec, no, que hi ha molts nens que tenen de tot, no, i que realment no hi ha cap cosa que sigui imprescindible, no? Però sí que estaria bé que aquests regals doncs siguin una mica, no, doncs algun que sigui algun llibre, per exemple, no? Alguna cosa més d'utilitat que pugui ser necessària, no? Que necessita més de roba, algo així, no? I sí que és veritat que algun regal que sí que fes bastanta il·lusió, no? D'alguna cosa que potser, no, si ja en dates prèvies, no, els nens ens ho demanen, no, les nenes, no, els nostres fills o filles, doncs
dir-los que esperin i que s'ho demanin als Reis o al Pare Noel, no? Uh-huh. Perquè també és veritat que si tot, no, el que desitges de seguida ho tens, doncs perd una mica la gràcia.
I per,
no?
Llavors... el, i per això estan els Reis,
sí,
no?
Exacte, sí. Llavors han de ser coses que jo crec que ha d'haver-hi un temps en què s'estan esperant, no? I també funcionen molt bé, o hi ha nens que no els hi agraden, uh-huh. però el tema de la, del regal sorpresa, uh-huh. no? Perquè, bueno, perquè és una emoció també que s'ha de saber gestionar i que hi ha persones que se senten molt incòmodes, no? Uh-huh. Davant de la sorpresa, no saben com reaccionar, no? Fins i tot tenen por a que aquell regal no els hi agradi, no? Però, bueno, la sorpresa és una emoció, s'ha de gestionar i també va bé que hi hagi alguna cosa sorpresa. I si al final, no?, el Pare Noel o el Reis o el Tió, no?, hi ha alguna sorpresa, doncs per algú estarà allà, no?, algun valor o algun significat tindrà, no? Uh-huh. Amb el tema dels regals sí que es veu, no?, els nens que toleren més la frustració i els nens que els hi costa molt més. Uh-huh. I després, doncs, aquest llibre, no?, que és de regal, doncs també estaria bé que tingués algun missatge, no?, que vulgui transmetre, doncs, alguna història que tingui relació amb aquesta persona que l'obre, no?
Uh-huh. Emma, tu fas la llista als Reis Mags molt llarga o no?
Depèn quin any. Aquest any sí que és bastant llarga, encara, sí? Encara no l'he fet, però ja m'he uh-huh. pensat. I és bastant llarga.
I quin tipus de coses demana l'Emma?
Roba, molt electrònica, uh-huh. Alguna joguina en especial cau,
sí?
I algun llibre també cau.
Molt bé, molt bé. I hi ha alguna sorpresa sempre o no?
Sí.
Sí, eh? Sempre hi ha alguna cosa que no t'esperes.
Sí.
I alguna vegada t'ha passat que t'ha arribat algun regal que... Ui, m'esperava una cosa i no.
Sí, em va passar un cop que vaig demanar un reborn, que són aquests bebès que semblen de veritat.
Sí.
I em va arribar a casa meva un paquet així. Uh-huh. I jo dic, serà un reborn. El vaig obrir i era un micròfon d'aquests superxulos, sí. Però al final... em van portar el rebord i el micròfon.
Uh-huh. Ah, molt bé, sí que contenta, no?
Sí.
Molt bé. Ho vas gestionar molt bé, però clar, és que tenies al final el que havies demanat també,
sí.
No? Molt bé, molt bé.
Hi ha una cosa també molt xula, no?, que es pot demanar, que és un regal en família. Uh-huh. Quan hi ha germans, no?, primer que arribi alguns regals, no?, que siguin per un sol, però també alguns jocs o alguna cosa uh-huh. que sigui per compartir.
Jocs de taula
i,
o...
Sí, i després, doncs, jo crec que ja des de fa anys, no?, els Reis o el Pare Noel porten moltes experiències, uh-huh. no?, o sigui, doncs, anar al teatre tots junts o fer un viatge... I això també és molt xulo, no? Uh-huh. Perquè, bueno, és una oportunitat de fer alguna cosa junts, no? I de recordar sempre.
Uh-huh. A mi una vegada em van portar un val per veure 10 pel·lícules al cinema. I vaig pensar, mira, mira que xulo. Perquè, a més, podia anar quan volgués i amb qui volgués. Podia anar sola, podia anar acompanyada. 10 sessions, sí, per exemple. Mira, és un bon regal, no? És una...
Sí.
És una experiència.
Sí.
Bé, de
sí,
fet,
sí.
Són... Si vas amb algú, 5 experiències.
Sí. Pues a mi un cop em van portar... bueno, em van fer com una mini gincama uh-huh. i al final era uns bitllets per anar a Disney.
Uau!
Sí.
Que xulo! Això és una bona estratègia, també, el sí. fet d'organitzar alguna gincana per casa o
sí.
no, convertir els propis regals en una experiència, no, prèvia.
Sí.
Que al final, doncs, el premi sigui el regal, no?
Mm, sí, sí.
No, bueno, no, no allò de començar a obrir paquets i...
Sí. Exacte, sí. A casa meva, per exemple, ha d'haver-hi un torn. És a dir, uh-huh. Cadascú, no?, té el seu moment de protagonisme...
I tothom,
quan
ha,
està
i tothom ha d'estar pendent de...
Obrint un regal,
sí,
no?
Sí, perquè, escolta, és allò, és una bogeria,
sí,
eh?
Clar, sí, perquè si no és com tothom allà super de pressa i fins i tot veus nens, no?, que ho fan ja mecànic, és a dir, uh-huh. obren un i automàticament l'altre, ja ni estan mirant, no? Llavors està bé un temps, li toca a algú, obre el regal, s'ho mira, uh-huh. veus, no?, al final si li agrada, si no li agrada tant, bueno, i després li toca el següent. No? I llavors així, en lloc d'obrir, no?, els regals en 5 minuts, no?, o en 2 minuts, sí. potser aquest moment també s'allarga, que és molt maco.
Uh-huh. Emma, tu tens germans?
Sí, tinc un germà.
Que és més gran o més petit?
És més petit.
A veure si a tu et passa com a mi, que a mi em posa molt nerviosa. Jo no tinc germans, però sí que celebrem el Nadal amb més família i sempre hi ha els més petits de la casa. Clar, es fa d'aquesta manera, no? Per donar-li el protagonisme a tots ells, doncs es va un per un, a veure, vinga, què t'han portat a tu?
Sí.
Vinga, s'obre el regal i a més. Però què passa amb els més petits, que a mi em posa dels nervis? El típic joc de construcció. No, no n'hi ha prou a morir-lo. S'ha de començar a muntar.
L'ha de muntar.
S'ha de començar a muntar perquè si no... I llavors estem tots esperant a veure si... Primer troba les peces, després munten. A l'altre llavors li apareix un regal, sobretot, molt important, Reis Mags, si ens esteu escoltant, poseu piles a les joguines, perquè també sí. Et trobes que s'obre un regal i no té piles.
A mi m'ha passat.
Tots bojos busquen piles perquè, si no, el nen o la nena en qüestió, clar, està plorant perquè li han portat una joguina que no funciona i necessita piles perquè funcioni. Aquestes coses s'han de cuidar, eh?
Sí.
Vull dir que...
Bueno, aquí treballaria amb la paciència, no? O sigui, sí. Pot tenir el moment de protagonista obrint el regal, però
no cal que el tingui.
Exacte. I en el torn aquest, que també estiguin els adults, és a dir, o sigui, primer li toca a un altre, després sí. Al pare, després a la mare, i després torna a començar la ronda, no?
Sí, sí, sí. És veritat.
No cal I el que... de les piles sempre tenia a casa per si de cas... s'obliden de posar-les, doncs, bueno, no? Que estigui una miqueta frustrat, ho toleri, i que després hi hagi l'alegria de que sí que hi ha piles a casa,
sí, no?
Que la mama o el papa sempre sí. Se'n recorden de, per si de cas, tenir-la.
Són dues, no? Són dues sorpreses. La del regal en si... I el de les piles. suposo... No sé si tu has sentit a parlar de la regla dels quatre regals?
No.
L'Alba segur que sí, però jo ho explico igualment. Clar, què passa avui dia? Que ho tenim tot. Mira, com diu el Joan Dausà, la cançó que té, ho tenim tot. I cada vegada costa més fer la carta als Reis. Llavors, de vegades, hi ha famílies que consideren que potser no cal que tots els regals es facin en una època de l'any determinada, i no estan d'acord amb que tinguin tants regals, no? Llavors parlen amb la resta de família i diuen, escolta, mira, només es poden demanar quatre regals, màxim. Llavors tota la família s'ha d'organitzar, no?, per intentar, doncs, això, arribar a aquells quatre regals. Ja sabem que les tietes, les àvies, els avis, se salten aquesta regla.
Sí.
Però de vegades s'intenta. Llavors, un dels regals ha de ser alguna cosa per posar-se. O sigui, pot ser doncs, una peça de roba, unes sabates, uns accessoris, no? En el cas de les noies, per exemple, unes arracades, unes pulseres. Dic que en el cas de les noies també hi ha nois que porten, però...
Sí.
Coses així per posar-se, una bufanda... Després, el segon regal ha de ser alguna cosa per llegir, el que comentava l'Alba, no? Algun llibre, algun còmic, no? Algun regal d'aquest estil. Després, una cosa que faci molta, molta il·lusió, no? Un regal d'aquells que sempre estàs demanant, que vols que t'ho portin, que l'any passat no t'ho van portar i que aquest any vols que t'ho portin. Una cosa que t'ha de fer molta il·lusió. I aquesta cosa que t'ha de fer molta il·lusió pot ser un Disney, eh? Però també poden ser altres coses, no? Potser el que et fa molta il·lusió és passar un dia a la muntanya amb els pares perquè mai teniu temps de fer-ho. Pot ser un bon regal, no? Alguna cosa que et faci molta il·lusió. I la quarta cosa és alguna cosa que necessitis. Per què? Perquè ho tenim tot, però sempre hi ha alguna cosa que dius, ostres, mira, veus? Això m'anirà bé. M'anirà bé per l'escola, m'anirà bé per aquella pràctica esportiva que faig o pel que sigui. Aquesta és la regla dels quatre regals. Un instrument musical, poden ser moltes coses. Com ho veus, lo dels quatre regals? Ho veus poc?
No sé.
Home, realment compleix totes les expectatives, no?
Sí.
Sí, Alba?
Sí,
no?
Sí. Sí, i a més que són quatre regals, però clar, després poden ser vuit, perquè si són quatre regals a Reis i quatre regals al Pare Noel, sí, no són quatre solament, no?
I no sabem què caga el tio, vull dir que...
Sí. Amb els més petits, sí que de vegades, no, quan són més petitons, no sobren tots els regals, no? Si al final s'ajunten molts, uh-huh. doncs es van guardant i quan es cansa de jugar amb una cosa, clar. Doncs potser es treu una altra. Que això sí que hi ha moltes uh-huh. famílies que al final ho fan, no? Sí. Perquè si no... no deixa de ser com una sobreestimulació i al final veus allà el nen o la nena que no juga amb res i,
sí
i que no sap
sí que juga,
ni el que li han regalat.
Juga amb la capsa i juga amb el paper d'embolicar.
Sí, sí. Això el meu germà de petit ho feia. Clar. Obria tot i després amb l'únic que jugava era amb la capsa i amb el paper.
Emma, i tu per què no ho recordes? Segurament feies el mateix,
sí,
eh?
Sí, segurament.
Molt bé. Doncs, escolteu, se'ns ha acabat el temps, ja no
sí,
tenim
jo diria
més
una
temps.
Última cosa
digues,
que també és molt xula per guardar-la sempre com a uh-huh. record, que seria cada any, no, que tots els de la família escriure una carta de desitjos,
uh-huh.
que no siguin coses materials, no? I demanar-lo també, perquè de vegades uh-huh. doncs els regals arriben durant l'any, no?
Sí, sí.
No? Llavors, escriure una carta de desitjos, guardar-la i cada any anar fent una diferent per poder-la algun dia, no?, en un Nadal mm-hmm. futur, poder-la llegir tots junts en una taula.
Molt bé. Emma, apunta, com a idea.
Sí,
sí. Doncs Alba Camacho, recordem, psicòloga perinatal, infantil i juvenil i directora del Centre Alba. Emma Zurera Gutiérrez, la nostra convidada especial, avui en aquest dia. Moltíssimes gràcies, Emma. I que això, que et porti moltes coses. Com a mínim quatre.
Sí.
Estàs escoltant el magazín de Ràdio Sant Feliu.
Doncs fins aquí arriba el magazín de Ràdio Sant Feliu. Salutacions de qui us ha parlat, Sílvia Guillén, i també de Manel González, que ha estat al control tècnic. Us deixem ara amb la Conxa Estevet i el 105.3 Notícies, l'informatiu de Ràdio Sant Feliu. Que acabeu de passar un molt bon dia i fins demà dijous.